A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Avui és dijous, passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Un programa fet i dirigit únicament per professionals del món de les nostres residències geriàtriques i pensat per a totes les persones que vulguin estar ben informades sobre la tercera edat. En cada programa contem amb experts a cuidar i ajudar a la gent gran, com avui, que ens acompanyarà una persona de Protecció Social del Col·legi de Metges de Barcelona. També tindrem notícies, borsa de treball, la consulta del treballador social i tot el que pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so. José Matosis, a la direcció Josep de Martí. Avui el Josep no estarà amb nosaltres, però em sembla que consta que ens escolta.
I tant que sí.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, també, com sempre, en Carles Reixà. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
Oi que ha dit el Josep que ens escoltava?
I tant, sí, sí.
I a la conducció, Carles Reixà, qui us parla, Marc Rius. Bé, abans de començar, escoltem un consell.
La malaltia d'Alzheimer és la demència més freqüent i afecta milions de persones en els països desenvolupats. Presenta una evolució irreversible i progressiva i sol aparèixer en persones grans. Si sospites que tu mateix o un ser estimat pot patir la malaltia, consulta el teu metge. La pèrdua de memòria i comportaments anormals poden ser alguns símptomes que ens poden fer sospitar.
Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Amb l'absència del senyor Josep de Martí, ens presenta i condueix els convidats en Carles Reixac. Ell és treballador social, especialista en dependència i gent gran. I servidor de vostès, Marc Rius. Endavant, Carles.
Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Si recordem, mira, primer de tot hem de recordar que avui estem a l'últim programa de l'any.
Sí.
Perquè ara en res ja vindrà el Nadal i aquí no tindrem
sí,
problema.
Jo ja tinc el pollastre, el capó encarregat.
Estupendo. Doncs, si recordem, ara fa una setmana, en el programa de setmana passada,
sí,
en Josep de Martí i José Luis Montserrat ens van parlar sobre què regalar a gent gran que viu en residència.
Sí, senyor.
I van parlar de regals que siguin senzills, etc., i que siguin emotius, que tinguin
sí,
un significat. Doncs, si continuem avui amb aquest tema, però des d'un altre vessant, el que podem fer és parlar sobre què regalar a una persona que té Alzheimer.
Ah, molt bé.
Ara fa un temps la Fundació Pasqual Maragall va emetre un article en el qual explicava algun tipus de regals que podien anar bé, que podien ser importants i significatius per a algú amb Alzheimer. I és que no oblidem que són dates importants, són dates per estar en família,
sí, sí,
i que a vegades se'ns presenten alguns dubtes sobre què regalar.
Sí.
Perquè no sabem mai si aquest regal pot encaixar, si no. I ens comenta la Fundació Pasqual Maragall, en el seu article, que sí, no ha de per què ser un regal molt concret. A vegades inclús regals podem dir més comuns, com per exemple unes sabatilles, una bata, un fular, un altre complement poden ser vàlids. Però per exemple, un regal que pot ser, que ens pot venir al cap, com per exemple unes sabates, vale? Han de ser regals que siguin senzills, és a dir, senzills en quin sentit? En què, per exemple, unes sabates han de tenir, per exemple, potser un velcro que
clar,
ajudi...
Que no hagis d'acordar amb els cordons, clar.
Per exemple, o per exemple, si regalem una motxilla, que sigui una motxilla que alliberi ràpid les mans,
clar,
que no sigui molt
cremalleres.
Pesada, exactament. Llavors ens preguntem, i si anem una mica més enllà, i si volem inclús pensar en regals segons en quina fase està l'Alzheimer la persona, una fase lleu, una fase moderada potser,
sí,
una fase més avançada, doncs ens comenten des de la Fundació Pasqual Maragall que, per exemple, en una fase lleu, la persona és una persona lectora, una persona
sí,
que sol llegir, doncs potser un llibre, però que sigui un llibre en el qual l'argument no sigui molt complex, que
clar,
sigui un argument que sigui més o menys fàcil de seguir. Per exemple, per altra banda, en aquest mateix estat lleu, sobre la música. Potser, per exemple, si regalem un MP3 que sigui molt senzill i fiquem nosaltres música que sigui significativa per a la persona, música de quan aquella persona era jove,
clar,
música, això, antiga, podríem dir, però música de fa uns anys. Doncs
i
potser...
que li recordin
exactament,
èpoques.
O, per exemple, mira, a tu què et sembla? Aquesta persona té un tocadiscs,
sí,
li podem regalar un vinil,
oh, i tant, ara es tornen... Bueno, sempre s'han vengut, però ara continuen a... se'n venen més.
I, per exemple, si volem regalar una experiència, és a dir, un taller, una cosa a fer, doncs, per exemple, podíem, no sé, una activitat cultural pot ser una opció, no?
Sí, i tant.
Anar a un museu on hi hagi... De fet, vam venir, em sembla que era d'un museu en el qual tenien, si us recordem, sessions de cinema adaptades per gent amb Alzheimer, que ho feien...
Sí, senyor, sí.
Cap al matí, perquè quan estaven cognitivament més despers, sí. Amb una llum tènua, perquè no estiguessin de totes les fosques, doncs són coses a tenir en compte.
Em recorda, perdona només un moment, sí, em recorda això que buscava la setmana passada un regal per una persona amb Alzheimer i no vaig trobar una cosa que és es fica en un clauer, són dos peces. Un es posa al clauer i l'altre te la guardes tu. Quan la persona que té Alzheimer generalment perden les coses, quan perden les claus, tu apretes un botó i sona una alarma en aquell
clauer. Molt bé, sí, tant.
I les pots trobar com un telèfon i un alàmbric, pues, però amb un aparatet que això ha de ser barat.
I no ho vas trobar al final?
No ho vaig trobar, suposo, existeix, crec que existeix això.
I tant. Doncs, si continuem, per exemple, amb això de les experiències, amb una fase lleu, sí. Per exemple, podíem regalar algun taller de decoració o un taller de cuina, però clar. Que sigui sempre fet amb un familiar, és a dir, que sigui un taller per parelles, clar. Perquè sempre és molt important potenciar el vincle amb la persona amb qui ho fa. I, per exemple, doncs, un joc de taula, doncs un joc, el de sempre, on pot ser també un domino, un parxís, però si cal una miqueta adaptar les regles, doncs les podem adaptar una miqueta. Per exemple, ens comenten també que una fase moderada, un joc també que pot ser tan molt bé, el que dèiem també són jocs com domino i parxís, que no calgui molta concentració. Ah, sí. O també, per exemple, si la persona té una mascota, sí. Doncs potser, no sé, un collar, una joguina per a mascota, que també potenciï el vincle amb la mascota. I, per exemple, ja si anem més enllà, a la fase avançada, trobem... Tu què podries regalar a una persona que té un Alzheimer molt avançat? Tu què regalaries?
Oh, jo li regalaria aquestes claus, per exemple, que buscava aquest clauer.
Exacte.
Perquè perquè això no és només per adaptar amb un clauer. Ho pots adaptar al que tu vulguis de la casa, o amb un moneder, on tens els diners, la cartera, i quan ho perds, perquè perden les coses. Les persones no saben on, no ho perden, no saben on t'ho han posat.
Jo... Aquest seria un fantàstic regal, sí. Regal per a algú que estigui en una fase moderada. Ara, per exemple, estem en una fase més avançada, potser,
sí.
Una persona que potser gairebé inclús no pot ni parlar, pot ser el moment en el qual es perd aquesta habilitat, doncs hem d'intentar, en aquest cas, reduir els objectes o els regals que facin que s'hagi d'estimular molt la memòria, perquè això a vegades també agòbia, internament agòbia. Llavors, aquí hem de tirar de regals molt emotius, sigui una colònia, sigui algo que signifiqui algo, però sigui algo que no sigui molt de manipular.
Una fotografia, potser.
Exactament. O inclús el millor regal del món, i amb això acabarem, que amb ningú mai pot competir. Un dibuix d'un net... d'un fill, això emotivament la persona els hi arriba.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs avui ens visiten ni més ni menys que el Col·legi de Metges de Barcelona. En concret ens ve a veure la Natàlia Reguer. Ella és coordinadora del programa de protecció social del Col·legi de Metges. Natàlia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
T'hem convidat perquè ens expliquis una miqueta això del programa de protecció social, en què consisteix, com funciona.
Doncs mira, el programa de protecció social del Col·legi de Metges... És un programa que està integrat dins el col·legi i el que vol és promoure el benestar i la qualitat de vida dels metges i de les seves famílies, sobretot davant de qualsevol contingència que posi en qüestió doncs, la seva autonomia tant personal com familiar. Aquesta autonomia pot anar derivada doncs, a situacions vinculades a problemes de salut o problemes socials. Dins del programa existeix un equip de professionals especialitzats que ofereix un assessorament personalitzat i confidencial. Aquest equip es composa doncs, a la part del suport administratiu i llavors un equip de treballadores socials. Aquestes treballadores socials tenen un ampli coneixement del treball social. A part, també són diríem en cometes, expertes amb el que és el coneixement de la sociologia de la professió mèdica. És a dir, estem acostumats, el col·lectiu mèdic està acostumat a que tant tota la seva trajectòria, tant formativa com professional, sempre està carregada d'una gran exigència. Per tant, ells, en el moment que venen al col·legi, que venen a plantejar una situació, també esperen, no?, aquesta exigència, no?, que puguem cobrir les expectatives que ells han generat. Dins del programa, a part d'aquest assessorament social, de les treballadores socials, també tenim una cartera de serveis pròpia. Què vol dir? Tenim acords de col·laboració o convenis amb entitats proveïdores de serveis assistencials, com per exemple amb residències, amb centres de dia, amb empreses d'atenció domiciliària, amb empreses de fisioteràpia, de rehabilitació neurològica, d'ajudes tècniques, d'adaptació de la llar, és a dir, tota aquesta cobertura assistencial que necessita una persona amb poca autonomia. I, a més, també tenim un catàleg de prestacions, és a dir, ajuts i prestacions econòmiques i assistencials, de tipus d'atenció a la dependència, de conciliació de la vida personal i professional, activitats de formació, prevenció i prestacions assistencials periòdiques.
I per exemple, és a dir, han acabat d'explicar una miqueta el que és aquest programa, però com va néixer?
Doncs mira, aquest programa sorgeix arrel de la filosofia històrica de que el metge, a l'hora d'ajudar-se entre ells, està com molt arrelat. És a dir, parlen molt de l'ajuda mútua entre el metge i els seus familiars, no? una protecció social entre ells. Sí que és cert que abans de que es posés en marxa el programa, o sigui, estem parlant de fa més d'11 anys, ja existien i existeix uns serveis adreçats a la protecció social dels metges, d'acord? Que és la Fundació Patronato de Huérfanos, no?, que engloba tots els col·legis de tot Espanya. I en concret, en el Col·legi de Metges, dins de la secció de metges jubilats, també hi havia una dedicació per part d'una treballadora social per poder atendre aquelles demandes dels metges jubilats. Casualment, aquesta treballadora social de fa més d'11 anys ara està integrada dins el que és l'equip del programa de protecció social. Amb tot això, es va pensar de poder fer un programa més propi, més complet, d'acord? Per poder dedicar una atenció social a qualsevol demanda o problemàtica, com dèiem abans, del propi metge o de la seva família més propera.
I ens pots posar, per exemple, un exemple d'una situació que sigui habitual amb la qual us trobeu?
Sí. Mira, normalment, igual que segurament a l'administració pública, els serveis socials, els ambulatoris, el que ens trobem més són demandes de dependència, d'acord? Estem parlant de malalties, com parlàveu abans, de demències, de deteriorament cognitiu, de Parkinson i també de dependència física, val? El que nosaltres fem és adreçar-los, orientar-los a quins recursos tenen, tant dins de la xarxa pública com dels nostres propis recursos del mateix col·legi. Però a part d'aquest tipus de demanda, també atenem demandes de discapacitat, de salut mental i, encara que costi de creure, també econòmiques. És a dir, al col·lectiu mèdic també hi ha metges, sobretot grans, com la població en general, que una problemàtica és que viuen sols, és a dir, que tenen la soledat dins de la seva vida, i a part també tenen situacions de precarietat econòmica.
I en tot cas, és a dir, com us arriba un col·legiat? Com s'orienta? És a dir, com s'orienta un cop us arriba i com arriba a vosaltres? Mm-hmm. Les dues coses.
Sí, mira, dins el que és el col·legi, nosaltres fem difusió del nostre programa mitjançant els canals de difusió que té el col·legi, d'acord? Sobretot per correu electrònic, presentacions, etc. Llavors, el col·legiat, quan ens coneix, el que fa primer és es posa en contacte amb el programa i ens planteja la seva situació. El que intentem és que el col·legiat vingui al col·legi i, per fer-li una primera acollida, faci una entrevista amb la treballadora social. Intentem que aquesta entrevista, per poder valorar la seva situació, sigui presencial, és a dir, dins del mateix col·legi. Però si la persona, per X motius, no es pot desplaçar, nosaltres ens desplacem on ens digui. Podria ser al domicili, pot ser en una residència, pot ser en un sociosanitari, d'acord? Si tot això és complicat, li facilitem. Vol dir que es pot fer via telefònica o, si no, per correu electrònic.
El que també entenc és que treballant amb un col·lectiu com és el col·lectiu mèdic, entenc que ha de ser molt important, sobretot en aquest cas, la confidencialitat.
Exacte. Estem parlant que tractem de dades sensibles. Per tant, el que ha de tenir en compte, en aquest cas, el metge i el familiar, és que un cop entra al programa, tot el que es parla és confidencial. ha d'entendre que nosaltres tractem tot això. Sabem que són situacions que a vegades ningú no vol o els hi costa més explicar, no? Per qualsevol motiu i sobretot al metge. Per tant, la confidencialitat és bàsica amb la nostra feina.
I si, i per exemple, una pregunta, una altra, és hauríem d'animar més els col·legiats a fer servir aquest recurs, inclús abans de que tinguin qualsevol problema?
Sí, clar, moltes vegades els col·legiats sí que tenen coneixement, que hi ha una sèrie de serveis, d'acord? Però, o bé, perquè no tenen aquesta previsió d'informar-se, doncs per si els hi passa alguna cosa, tant a ells com als seus familiars, o no tenen clar si poden o no accedir, no tenim, no, aquest contacte. Llavors, nosaltres el que els animem és que parlin amb nosaltres, ens expliquin i llavors podrem una mica orientar-los, de dir, doncs sí que podeu entrar, o mira, et plantejo que primer vagis aquí o vagis allà. Aquí el tema també és la previsió, és a dir, no és el mateix que tu se't plantegi, se't presenti un problema al moment i la manera d'actuar, sigui ell o sigui qualsevol persona, és amb molta angoixa, amb molts nervis. Si tu ja has tingut una previsió, atendràs, no, aquella demanda o aquella necessitat d'una altra manera. I és el que intentem una miqueta, com ho diria, explicar-los que la prevenció, igual que ells, no, també ens demanen a nosaltres com a pacients, no, que hem de tenir una prevenció, doncs també poder-la exercir ells.
I recordem, aquest programa és únicament íntegrament dedicat als metges.
Sí.
A cap altre tipus de col·lectiu.
De moment no. Per què? Doncs perquè el programa està dins el que és el Col·legi de Metges i el pressupost que tenim per poder fer tant l'assessorament social com aquestes prestacions que et comentava prové de la quota col·legial que el metge paga, una part proporcional, ve d'aquí. Per tant, el col·lectiu amb el que els adrecem és els metges i els seus familiars. De moment, a dia d'avui, amb el Col·legi de Metges solament seria el mateix col·lectiu.
D'acord, doncs, Natàlia Reguer, moltes gràcies per haver vingut avui.
De res.
I fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs escoltem ara unes pinzellades de música. Escoltem El Volo, El Vol, un grup musical italià interpretant Grande Amore. Escoltem-lo.
Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Solo amore è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs bé, avui portem les últimes vacants de feina de l'any, Marc?
Aviam, avui, escolta, qui vulgui feina, Ja fins l'any que ve, si no.
Quasi, quasi.
Ara té l'opció.
Hi ha prou una vacant que sigui Nadal, sigui estiu o sigui primavera, no falla mai.
Infermeria.
Infermer o infermera, clar que sí. Aquesta és una vacant molt recurrent. De fet, avui només en portem dues. És a dir, només n'hi ha dues d'infermer, que és que la residència Bacumar a Barcelona i la residència Sitges Park a Sitges busquen infermer o infermera. D'altres, com per exemple la residència Bon Dia Grau a Premià de Mar, busquen dues gerocultores, igual que la residència La Maresma a Calella, o també, per exemple, la residència Medical Edelweiss Comfort a Cubelles, que també busca un terapeuta ocupacional. El que no hem d'oblidar mai, si això, com diem sempre, si ets infermer, treballador social, educador social, terapeuta ocupacional, psicòleg, gerocultor, i busques feina, entra en InfoResidències, trobaràs feina molt ràpidament, i si, pel que sigui, tens 16, 17, 18, 19 anys i vols encarregar el teu futur i no saps què estudiar, adreça't a un servei, és a dir, si és vocacional i t'agrada, amb el qual puguis treballar en persona, això, un gerocultor, un infermer, perquè són feines que, una, t'omplen i donaran feina per sempre.
I tant.
I a més, diem sempre, vam publicar fa un temps a InfoResidències un vídeo sobre com funciona la borsa de treball, pas per pas, clic per clic. És molt i molt senzill.
Inclús, potser a vegades, la formació, perquè els auxiliars, els gerocultors, han de tenir una formació.
Exactament.
També hi podeu, potser, ajudar-los on... Nosaltres, es formen.
Per exemple, clar, més d'una empresa a vegades ens contacta alguna empresa dient que ofereixen cursos de formació a agricultura, nosaltres fem promoció d'aquests cursos a través de la borsa de treball.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
La consulta avui ens la fa en Carles i ens pregunta: la meva mare està al centre de dia d'una residència de 10 a 6 de la tarda aproximadament. Ella és gran, té 89 anys i des de fa un any i poc té diagnosticat Alzheimer. Estem pensant en fer el canvi a residència perquè cada cop està més dependent i requereix més atencions al vespre i a la nit, que és quan està a casa amb nosaltres. És adequat fer el canvi ja o ens esperem? Bé, Carles, bona tarda. Primer de tot, comentar-te que, com diem sempre amb en Josep, i com també dic jo moltes vegades, és molt important que en el moment de donar el pas d'anar a un centre de dia, o en aquest cas fer el canvi a centre de dia a residència, es tingui en compte sempre, en la mesura del possible, l'opinió de la persona. És important sempre que li preguntem, perquè si no està en una fase d'Alzheimer molt avançada, sempre pot opinar i pot tenir la seva pròpia percepció del que està passant. Llavors, és bo això no oblidar-ho. A més, per altra banda, tingueu en compte que si penseu en altres factors, com per exemple que la nit s'aixeca molt a casa o per exemple que li calen altres atencions, és normal que cada cop requereixi, degut a l'edat i a la seva malaltia, que cada cop requereixi més atencions. És normal que per part vostra això us sorprengui, perquè cada cosa que demana nova, cada nova demanda que requereix la teva mare, és nou per vosaltres. El que us cal és temps i acostumar-vos, és a dir, el que us sorprèn d'aquí dos dies ja sabreu com reaccionar. També ho de tenir una mica en compte. Per altra banda, si ja va al centre de 10 del matí a 6 de la tarda, com em deies, això per un costat és bo perquè està ja acostumada al centre i a la seva dinàmica. Per tant, si al final opteu entre tots per portar-la a la residència, únicament s'haurà d'adaptar al sopar i al dormir. Jo el que et recomano, si tens l'opció, i no és molt angustiant la vostra situació, és que esperi sobretot a passat festes, de cara a finals de gener, per exemple, i llavors valoreu com està el seu estat, com està ja a nivell de salut, a nivell anímic, i llavors prengueu una decisió, perquè espereu sobretot, com dèiem, a festes, perquè són unes èpoques molt, molt importants per a les persones grans i per tothom en general.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs no ens podem despedir sense, Carles, sense dir als nostres oients donar-los el bon Nadal.
I bones festes, clar que sí.
I bones festes, feliç any nou i un Nadal això, ple de pau i felicitat, és lo important.
I alegria, clar que sí.
I salut.
Molta salut.
Tot això una barreja i per comptes d'acabar el que no vegi, que es vegi això.
Clar que sí.
I doncs, fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una Vida Millor. Us esperem. Adéu-siau, fins demà.